13 minuts i arribem a les 3 de la tarda. Com cada dilluns, aquesta hora és l'hora del tiqui-taqui amb el conflictòleg, politòleg, director del postgrau en resolució de conflictes públics de la Universitat de Girona i professor de la Universitat Oberta de Catalunya, especialista en conflictes públics, polítics i de l'esport. Xavier Pastor, què tal? Molt bona tarda, gràcies per tornar amb nosaltres.
Bona tarda. Quina marxa porteu, no?
Déu-n'hi-do, t'agrada o no?
Molt, moltíssim. Alegria, alegria.
Ja quan vulguis, un dia amb aquest estudi i veiem com balles, també, eh?
Ho hem de fer, ho tenim pendent, ho tenim pendent.
Ho farem, va. Xavi, ja és oficial. Un altre Xavi, en aquest cas Hernández, ja és nou entrenador del Futbol Club Barcelona. Aquest cap de setmana deia que el primer que volia fer és parlar amb els jugadors i fer molta feina per retornar la il·lusió al club. La meva pregunta és com es fa tot això en el que sembla un vestidor que fins ara no ha respost com hauria de respondre.
Jo crec que els culers estem molt contents d'arribar a Xavi, ja tocava, eh? Ja tocava. Doncs mira, com es fa? Jo crec que el Xavi, d'alguna manera, ja ens ho ha estat anticipant, eh? Ja ens ha deixat caure tota aquesta idea de l'emoció, eh? Fixa't que tu en la capçalera, com a, no? La importància de recuperar aquesta emoció positiva, aquesta actitud de l'equip, no? Que se'l veia bastant perdut. Doncs ha de començar bé, fixa't, ja sé que és redundant, però ha de començar bé. Què vol dir començar bé? Començar per lo bàsic, tornar a sentar les bases. Té poc temps, perquè aquest treball de començar bé i de sentar les bases es fa en pretemporada. Ell tindrà poc temps perquè té que fer-ho sobre la marxa, el tropel. Jo penso que ell també ha deixat caure algunes píndoles sobre la creació d'un clima, no? Que els jugadors tornin a tenir aquesta sensació, no? d'equip potent, d'equip gran, d'equip que té pilota i que vol jugar, i basar-se molt en la qualitat de jugadors, que n'hi ha, i molta. I vull insistir en una cosa que em sembla molt interessant en el món del futbol, però no només en el món del futbol, també en altres mons, en el món de la comunicació, en el món de l'empresa, que és la importància de l'emoció, no? El futbol és una bona expressió de l'emoció i es va demostrar aquest cap de setmana amb el partit del Celta-Barça. Una primera part boníssima, de toc, on tots es contagien d'aquest joc i de les passades i de rematades i els gols bonics, i una segona part, on es rebaixa, imagino, la tensió perquè es creu que el partit, el resultat, ja fa que el partit estigui fet, i el Celta agafa aquesta embranzida, comença a jugar bé, perquè ho fa a través de la pilota, comença a tocar-la i al final acaba empatant, que podria haver guanyat, acaba empatant un partit. És a dir, l'importància de l'emoció i d'aquest clima, d'aquesta actitud, no?, de les persones. Sí. I és una manera. Hi ha una segona part, si em deixes,
sí, tant.
Que és la part més, si em permets portar-la al nivell del conflicte, que és la recuperació del lideratge a dintre del vestidor i amb els jugadors, no? I aquí hi ha un component interessant a veure com ho gestiona el Xavi, que és el tema de... Fins ara havia sigut company de molts jugadors que encara hi són, que aquest és un tema a tenir en compte, i ara haurà de ser l'entrenador, haurà de ser el cap de colla i haurà de deixar clar que no és un company i que és l'entrenador. I això és molt interessant a veure com ho porta, eh?
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. No només això, Xavi, de seguida parlem d'altres temes potser més importants pel que fa a la nostra societat, però ja saps que quan hi ha notícia de futbol m'agrada comentar-la amb tu. Perquè, Xavi, de fet li han preguntat avui a la roda de premsa, li han preguntat si creu que li pot anar malament que sigui tan comparat amb Guardiola.
I què ha dit?
No he pogut veure la resposta perquè era en directe.
No, crec que no.
La meva pregunta és, què et sembla a tu?
No, a mi em sembla que és normal, no? Xavi és, diguéssim, permeteu-me, és com la fusió de molts entrenadors que ha llegut abans al Barça, i estem contents perquè en bé recuperarem la idea del joc. Jo crec que està bé que el comparin amb Guardiola, però jo crec que ell aporta alguna cosa més. Deixa'm recomanar, mira, ara que em fas aquesta pregunta, deixa'm recomanar un article de Lluís Pastor, que és un comunicòleg, que és un expert en comunicació, que en aquest cas és el meu germà, i que aquest cap de setmana jo he pogut llegir, suposo que és de fa uns quants dies, on comparen la forma de jugar, diu que la forma que es pot saber com jugarà un equip en base a com comunica l'entrenador. I el Xavi és fill hereu d'això que t'acabo d'explicar, del Cruyff, del Guardiola. Però el Lluís explica una cosa que és molt interessant, que el Xavi va una mica de cara a barraca, és a dir, amb les frases que fa servir, que són més directes, en conceptes... Bueno, són una mica... que es deixa explicar, però que fa servir conceptes molt futbolístics i no tan filosòfics com el Guardiola. I jo penso que veurem això que ens agrada I, clar, Xavi necessita de seguida resultats. Per això imagino que fa servir aquest tipus de paraules més futbolístiques, més tècniques, perquè necessita resultats. Però és un molt interessant article, que si el trobeu per la xarxa, jo el recomano.
El buscarem, el buscarem. L'article de Lluís Pastor, sobre Xavi i el futbol. Com saps, Xavi, m'agrada també ser actiu a la xarxa, i ho saps perquè a vegades comentem cosetes de la xarxa, sí. I el passat divendres retuitejaves a un company teu, Òscar Negredo, que deia en un tuit el següent, La pandèmia ha traído nuevos conflictos y ha acentuado los que ya teníamos. Es momento de reformar o de reiniciar las estructuras de mediación. Quins són aquests nous conflictes que ha portat la pandèmia a casa nostra?
Sí, això va sortir en un dinar que parlàvem, és un molt bon company, els que parlàvem precisament d'unes jornades que farem pel Dia Europeu de la Mediació i una jornada també participo jo.
El gener, em sembla?
Sí, el gener i una altra del novembre. Sí. Bueno, doncs mira, és molt fàcil d'identificar. Pandèmia. Estàvem fora, al carrer, amb un ritme frenètic, ens han passat a dintre i ens han parat. I ara ens han dit, torneu a sortir. I torneu a sortir i recupereu el temps perdut. No ens ho diuen, però que ens ho deixen veure, perquè, escolta, la gent necessita comprar coses, hem de produir, etcètera, etcètera. I aquest és el malestar. Hem viscut un temps d'una certa tranquil·litat on molta gent ha pogut, fins i tot, reflexionar sobre el sentit de la seva vida i en un moment, per exemple, deixa'm que t'ho porti al terreny del soroll, no? Hem passat de conviure amb el soroll i entendre que el soroll formava part de la nostra vida i de cop i volta el soroll ha desaparegut, no? Estàvem tranquil·lament a casa, tot i que teníem algun veí que feia soroll, perquè teníem el cantó doncs, fent gimnàs o el que sigui, però hem viscut un temps com de molta calma. I aquest ràpid, lent, ràpid, i ara veloç, ens està fent, ens provoca aquest malestar. I un element afegit més, que és que, en contra del que ens imaginem, avui per avui, en base a aquests elements de comunicació, aquests impactes que ens van arribant, doncs, de que tenim pocs recursos energètics, que l'energia es veu afectada, que tenim deficiències en el sistema productiu, que no podem mantenir i que té a veure amb el clima, fa que, en lloc de ser més col·laboratius, ens estem convertint en més competitius i més individualistes.
Encara més.
Més, encara més, molt més. Ens hem tornat molt més, molt més, molt més. I, a més, en situació on els recursos són escassos, encara més, perquè tothom lluitarà per tenir el seu recurs. És com quan vivim una postguerra, no? Hi ha poc menjar i llavors la gent lluita per menjar. Doncs ens hem tornat molt egoistes, molt individualistes, i això es veu en els conflictes que emergeixen i sorgeixen en el dia a dia. Cada sector productiu lluita per lo seu, fins i tot els enfrontaments de policia, la policia es queixa que la gent li planta cara. Vivim un temps de molt malestar i de molta tensió perquè ens hem tornat molt egoistes i molt individualistes. Ja ho érem, ja ho érem, però ens hem tornat més.
Ara que ens parlaves de fins i tot situacions de guerra i postguerra, Xavier, vull treure un tema a col·lació. De fet, mireu, en parlarem, ja us ho avanço, aquesta setmana amb el director de la revista 5W, ell és Agus Morales. En parlarem, si no m'equivoco, el proper dijous. Ell ha estat a Afganistan durant bastant temps. Abans, durant i després d'aquest conflicte, i ha fet un reportatge molt xulo sobre la situació que es pot veure ara mateix a Afganistan. I jo en volia parlar perquè no només hem deixat de parlar, sinó, a més, jo crec que la fugida d'unes forces militars estrangeres en un altre país sempre fan creure la finalització d'un conflicte, no? Normalment tenim molts això al cap, però aquest cop no ha estat així, sinó que, a més, s'ha agreujat el conflicte, no?
Bueno, clar, perquè eren forces militars forànies, estrangeres. Aquí una miqueta, bueno, jo no sóc un gran coneixedor i expert dels conflictes internacionals en general, però sí els conflictes, jo et diria que això ve de molt lluny, és a dir, no estem davant d'una situació, no? És un país que ha patit moltes intervencions de diferents, concretament de l'antiga URSS i dels Estats Units i les forces, no? de l'ONU. Actualment no és un país com el d'abans, no poden recuperar, serà molt difícil recuperar el que teníem abans, des del punt de vista més tradicional, més religió, serà molt difícil. Aquest és un país nou que, com dèiem, ja ha viscut millores importants a nivell d'estructura social, a nivell de les dones, a nivell de tot plegat, no? D'entendre com ha de funcionar un país, ja no pot tornar al passat. I això, evidentment, davant de, imagino que manca de control o manca de regulació de moltes coses que, bueno, genera aquestes crisis, aquest tipus de situació. És un país que s'ha d'adaptar a un context nou i on no se'l pot deixar sol. Això sí que no es pot fer, no se'l pot deixar sol i no se'l pot aïllar i s'ha d'integrar al màxim. Si vols gestionar un conflicte d'aquestes característiques, has d'intentar tendir la mà ràpid. Malauradament, no te convenci o no t'agradi qui mani o qui estigui al capdavant, però per poder canviar les coses, no? Quan hem, aquí mateix al nostre país, si volem que, quan hem tingut una dictadura o hem tingut algú, doncs, un estat dictatorial, el que has de fer no és tancar-lo, sinó intentar que les fronteres siguin poroses i que entrin coses i que canviïn, no?
Ens queda res, minut i mig, Xavier. Com saps, sempre fem una enquesta a les nostres xarxes. Eva Cervera, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què els hi preguntàvem avui als oients?
Mira, avui preguntàvem què creuen els oients que és degut a la situació que travessa l'Afganistan. Uh-huh. Donàvem quatre opcions: el nou govern talibà, fugida de les forces militars, a la Unió Europea per la seva política de mirar cap a una altra banda, i bé, d'aquestes l'opció majoritària ha sigut el 83% dels oients que han dit que és una barreja de totes aquestes tres opcions.
Sí. Aclaparant 83%, eh?
Exacte.
Xavier.
És així.
Ens
acudeu, però és així.
Això ens pot demostrar, ens queda res, mig minut, i ja sé que apuro molt, però això ens pot demostrar que a vegades en els conflictes fer pilot endavant i fugida, mira, comencem com acabàvem, parlant de futbol, fer pilot endavant i fugida no funciona?
No funciona. El temps no arregla res. És una cita que es fa sentir molt. No, el temps ho arregla, el temps no arregla res. Si no ho abordes i no intervens i no tens un pla i aquest pla no està consensuat, és a dir, si no impliques a tothom qui pot participar d'una forma efectiva, això tu sol, s'està mostrant que sols, una persona sola, un grup sol, un govern sol, no pot solucionar.
Conflictòleg, politòleg, Xavier Pastor, com sempre, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos cada dilluns. Fins la propera, que vagi molt bé. T'esperem aquí a l'estudi,
Provem-ho, va, vinga.
Vinga, que vagi molt bé. Una abraçada, Xavier.
Una abraçada. Adéu.